Les Sorts Púrpures, un espai de conversa per conèixer dones que inspiren. Un espai per aproximar-nos a qui és amiga, família. Un espai radiofònic per descobrir-nos un poc més a qui és coneguda, veïna i té molt a aportar a la nostra societat. Les Sorts Púrpures, ara de tu a tu, a Ràdio Pego. Impulsa Regidoria d'Igualtat, Ajuntament de Pego.
Algú volia dir, germana, neta, no, la filla, cosina, amiga i pilar, que tothom et mira, que tothom estima, i em ve repetit, i em perdonaràs. Tu que cuides cada nota del compàs i que camines sense por pel pentagrama i que fas que tots vulguem formar part de la teva sinfonia.
Benvingudes i benvinguts a una nova cita amb les Sorts Púrpures, un espai que permet compartir històries de dones pròximes, inquietes, emprenedores, dones de totes les edats que ens ajuden a dibuixar una societat diversa i sempre interessant. Avui coneixerem un poc més una dona enèrgica, de somriure fàcil, una dona valenta que s'adapta als moviments del mercat per no perdre trens. Parlem de Diana Sandra Bordes, qui està al capdavant del Raconer de la Potingues i des del novembre de 2020 és presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Bon dia, Diana.
Bon dia.
Diana Sandra Bordes és una de les protagonistes de la primera edició de la revista Les Sorts Púrpures. Això fa uns 3 anys enrere. Aleshores, per a la secció Salut i Benestar, va escriure sobre higiene facial i la seva relació amb l'acne. L'article ve acompanyat d'una foto de Diana, presentada com la Potingues, amb les prestatgeries plenes de productes cosmètics i de cura personal. Diana, què ha passat en este temps perquè s'haja produït una transformació tan substancial en el teu negoci, passant de la Potingues a el Raconet de la Potingues amb una oferta completament diferent al teu establiment?
Va començar d'una forma un poc anecdòtica, ja que dins del món de la cosmètica, que era l'especialitat que tenien, com molt bé tu has comentat, hi havia unes línies de cosmètica en base d'oli de fet de raïm. I se'ns va ocorrir la idea de fer la presentació d'aquesta línia en base de raïm per a acompanyada d'una cata de vi. I va funcionar molt bé aquesta presentació. Vam buscar un poquet més i vam trobar també una marca que, a més de tindre la seva línia de cosmètica basada en el retinol que porta el vi i altres propietats que porta el raïm, també tenia el vi del qual s'estreia, el vi del qual estava fet del mateix raïm que la cosmètica. I van continuar i van fer una altra cata per a presentar la línia de cosmètica. Què va passar? Que això, juntament a que la meva parella viu, és del Priorat i tenim familiars que tenen cellers, i a tota la presentació que fem per un catering fet per nosaltres, va funcionar molt bé, va agradar molt, va haver més demanda d'aquest tipus de producte i van començar a fer una transició. Va haver un moment que hi havia cosmètica, vi i productes ecològics de tipus formatges i altres automàquets i coses també d'origen ecològic simultàniament a la botiga. I per golejada va guanyar el vi i els productes d'alta qualitat o per dir-ho premium a la cosmètica natural, ja que per desgràcia molts proveïdors nostres van deixar d'existir, com podia ser un proveïdor de cosmètica sòlida que teníem a Xaló, va haver de tancar perquè les grans companyies de cosmètica van absorbint el mercat també ecològic i bio, i que és un gegant, el món de la cosmètica és un gegant, i era imbatible per a botigues a nivell local combatre per preu i per producte.
Mm-hmm. Per tant, es van donar les circumstàncies per a aquesta transformació. No obstant, en l'article parles de la importància de tindre cura de la pell del rostre, que és la més exposada al clima, la contaminació i altres agents externs que la ressequen i la fan malbé. Entenc que et vas haver de formar per a carar el negoci que vas presentar a Pego, la Potingues, per a poder doncs, recomanar, donar consells, també triar els productes que volies en la botiga. És important dedicar temps a la formació quan t'emprens o, en general, quan estàs al capdavant d'un negoci?
És essencial, i més en un negoci de caràcter local. Si no tens formació i no coneixes els productes, no podràs connectar amb la gent i donar el valor afegit que significa comprar al comerç local. Perquè el pots permetre preguntar, pots permetre estar 10 minuts o 15 minuts preguntant al client o a la clienta quina necessitat té, coses que en les grans superfícies normalment no tens aquesta atenció tan personalitzada. I en aquest cas pues, també sí cal dir que vaig fer molts tallers per aprendre les aplicacions, quasi totes les línies i marques que portava feien formació per a cada producte, que això era bàsic i essencial i necessari fer-ho, i de fet a mi m'ha servit també perquè encara em busquen com a la Potingues, farà dues setmanes van fer un curs de sabons artesanals a l'Ajuntament de Benitatxell i la part de taller de la Potingues és com l'he volgut conservar per enyorança i també perquè m'agrada molt i per això vaig diferenciar Raconet i la Potingues, no? Lo que és, per tant, la formació, si no hagués tingut la formació, aquests tallers que avui en dia encara estan vius i que la gent els recorda, no serien possibles realitzar-se.
Perquè quin tipus de taller encara conserves d'aquesta part de la Potingues?
Pues fem, sobretot, són els tallers de sabons, que per exemple solem enfocar en herbes de la diània, puga ser el romer, puga ser l'espígol, la calèndula, i expliquem un poc les seues propietats, i després el de fer ciris. El de fer ciris també té una aplicació molt didàctica, perquè depèn també de l'aroma que gastes, pues, té unes funcions o té unes altres. A mi m'agrada molt el món dels olis essencials. Com a mínim m'agrada explicar, o que quede clar en els tallers, com diferenciar un oli essencial de qualitat i com no, com identificar i saber per què uns olis tenen un preu i per què uns altres olis de la mateixa essència són més econòmics. Saber, com a mínim saber com a consumidor per què.
Uh-huh. I per què?
Pues normalment és perquè anem a agafar l'oli essencial de mandarina, no? Que tenim molt ací, molt cítric i molt nostre. Pues l'oli essencial de mandarina depèn si està quimiotipat d'un tipus o d'un altre, té unes propietats o no les té. Uh-huh. És a dir, quimiotipat és que algú sabut i que es dedica a la química ha analitzat aquest oli que s'ha extret de la mandarina i ha dit aquesta part d'ací té la propietat pues, calmant o energètica o antisèptica, però sol és aquesta partida que ell acaba d'analitzar. Això no vol dir que tot l'arbre ho tinga. Per tant, ells posen com una etiqueta a aquest oli i tu quan tu mires, normalment si preguntes està quimiotipat a la botiguera, al botiguer o a la botiguera, el dirà sí, no. Si no està quimiotipat, simplement és un aroma. Es serveix per aromatitzar la casa, ho pots gastar. Però no té ninguna propietat, anem a dir-li, curativa o ninguna propietat extra. Si està quimiotipat, el botiguer o inclús la mateixa etiqueta t'ha de dir quin quimiotip té. I llavors el desenvolupa. Si tu ja pots identificar si la teua necessitat està reflectada en l'etiqueta, en aquest quimiotip, o no.
I per tant ja decideixes si l'agafes o no.
Exacte. O sigui, millor, si vols un oli més bàsic per aromatitzar, no necessites pagar més import perquè és una cosa bàsica. En canvi, si tu el vols per a una aplicació específica, segurament hauràs de pagar més import, una per la puresa de l'oli i l'altra perquè ha portat una feina extra, que és identificar el quimiotip.
Molt interessant. Tot un món.
Tot un món, tot un món. I jo sóc autodidacta i he fet algun curs, però les persones que han estudiat o que són químiques saben perfectament del que estic parlant, saben molt més, i és tot un món, és molt complex.
No, sona això, a complex. Quan vas decidir emprendre el poble, vas fer un pla de negoci previ, un estudi de viabilitat per a assegurar-te que allò que tenies en ment podia fer-se realitat, i també què et va fer triar el món de la cosmètica natural en aquest moment?
Vaig a començar per l'última pregunta. Okay. El món de la cosmètica, que per això es diu la potingues, és... jo sempre he sigut molt potinguera, més que de maquillatges, sinó de cremes, de portar el potingue per als mosquits, de portar un potingue per a... si m'escaldava, de portar un potingue per a la crema de la cara. M'ha agradat molt el tema de portar potingues darrere, no m'ha molestat mai. I com tu saps, jo vaig viure molt de temps a Alemanya. A Alemanya hi havia ja, en aquell moment, estem parlant igual fa 20 anys darrere, ja hi havia unes línies de cosmètica natural molt potents. La indústria cosmètica d'Alemanya és forta, tenen moltes fàbriques de cosmètica. I jo em va sobtar veure que n'hi havia que funcionava molt bé. Després, quan si ningú ja parlava, per exemple, de desodorants sòlids o desodorants sense químics o sense aluminis, allí ja existien els desodorants sense aluminis. Jo ja havia llegit que eren molt perjudicials, sobretot per a la dona, que podien, en alguna manera, en certa manera, doncs, podien afavorir, per desgràcia, el càncer de mama. I cada vegada que venia d'Alemanya portava la maleta plena de desodorants per a cosines, ties, mares, germanes, i portava molts olis, portava moltes cremes facials, i era com una ficció que jo tenia i que van començar, i després, quan ja em vaig mudar a Barcelona, van començar a exportar-se, o sigui, millor dit, a importar productes des d'Alemanya, i ja van obrir alguna botiqueta que hi ha a Barcelona de cosmètica natural. Creia molt en el projecte, sobretot també perquè unia la part d'higiene i venien certs productes de neteja de casa a l'engròs, a granel. I era un sistema que a mi el trobava molt efectiu per a reduir la quantitat de plàstic que consumim comprant i recomprant productes de neteja i d'higiene. I quan vam decidir, la meva parella i jo, vindre a Pego després del naixement de la xiqueta, pues, els meus pares tenien el baix desocupat, estava tancat, i van decidir reformar-lo, fer una reforma integral, fins a les tuberies van canviar tot, i apostar per la cosmètica natural i productes d'higiene a l'engròs. Va funcionar molt bé, al principi va funcionar molt bé fins al tema de la pandèmia. Era rentable, va funcionar, també era una cosa molt nova, la gent venia a buscar moltes caixetes de regal, funcionava, la gent provava el producte i sabia que li funcionava molt bé, a la segona o tercera aplicació veien que hi havia resultats efectius, gent amb psoriasis, amb problemes de pell, veien que el fet de portar o reduir el químic dins de la cosmètica era possible, i era possible que fos eficient. I a més també ens preocupàvem per portar marques que tenien marques de València, fetes així a nivell nacional, anem a dir. Llavors era una idea molt xula, que sí que va arribar a la gent. Jo estic satisfeta del que va passar fins a la finalitat de la pandèmia, i de fet, ja el dic, encara hi ha gent que em busca per a fer algun taller, o amigues que em pregunten. Jo seré sempre la potingues, per això vam posar també el raconer de la potingues, perquè jo sempre he sigut potinguera, i de fet, fer vi o beure vi o fer un còctel sempre també és un potinga, fi al cap, és tot és una alquímia, anem a dir-ho així, no?
Sí, està com relacionat, no? Tornant un poc al que et preguntava abans, en esta nova etapa també has realitzat formació específica o et guies per professionals a l'hora de l'elecció dels productes, no? O també juga molt la intuïció?
No faig cas a ninguna recomanació dels proveïdors, així de clar. Normalment, si no ho prove, no ho adquirisc per a la botiga, ho he de provar, ha de passar el meu filtre, perquè si no m'agrada a mi, no sé vendre-ho, i ho he de provar, i evidentment també m'he format. He fet diversos cursos de sommelleria per poder també pues, reconèixer els raïms de cada DEO, de cada denominació d'origen. Sobretot conec la zona de Priorat, evidentment per la meva parella, i perquè la família d'ell té un celler, són vinicultors de tota la vida, de fa més de 60 anys, i jo pues, realment vaig amb els cosins al tros i m'ensenya més, que és com un curs intensiu. I després de la DEO d'Alacant també m'he tingut que formar, sobretot pels tipus de raïm, perquè és molt important si vas a presentar un producte a clients o inclús clients locals, per suposat, però clients que no siguin locals i estrangers, i vols defendre un poc la teua terra, l'has de conèixer. Sí. I després, a banda de saber les deos i els tipus de raïm, pues, també conèixer i saber identificar com descriure el vi i com també servir-lo i temperatura. Acompanyar-lo, el maridatge és una cosa que s'ha de tenir molt clara. Però sí que és veritat que jo cada producte que porto a la botiga el prove. Abans de dir que sí, l'he provat. Perquè és l'única manera d'estar segur o segura, en aquest cas, de que el producte que portes compleix les expectatives o compleix també el buit que necessites a l'estanteria. Perquè si és un producte que és molt semblant a tres productes o a tres referències ja que ja tinc, pues no, a mi no m'interessa.
Però és veritat que en el món dels vins, si mirem la Marina Alta, si mirem la DEO d'Alacant, n'hi ha moltíssima qualitat, n'hi ha productes que són, doncs, és que no té res que veure a fa uns anys enrere, no? Són d'estos que vestixen una taula, quan te'n vas a algun dinar o a algun esdeveniment, no? I portes una botella de per a si, de segur que la gent es queda molt satisfeta, no? I això també en certa manera s'ha d'agrair, no? Que el producte que pugues vendre siga, no sé si de quilòmetre zero, però que siga de proximitat i amb moltes varietats que són autòctones i recuperades.
Sí, la gran majoria de cellers que tenim a la botiga no són quilòmetre zero, però seran quilòmetre 50, com a molt. Uh-huh. Tenim cellers de Guadalest, tenim cellers de Xaló, tenim cellers de Jesús Pobre, varietats com Merceguera, com Trepadell, n'hi ha varietats com Valencí, Girós. Són varietats de gent que està lluitant per recuperar vinyes que estaven pràcticament perdudes i estan aconseguint vins de molta qualitat. Per exemple, ara que van tindre la fira del vi natural farà una setmana, cellers com la Zafra, per exemple, que presenten una botella de vi en un coupage de Monastrell en Valencí. Això és molt exclusiu en el sentit que la producció és mínima. Uh-huh. És un vi natural o un vi sense sulfits, perquè cavià i fi tots són naturals, un vi sense sulfits que vesteix molt la taula, que has dit tu, i que a banda es pot deixar pot deixar-te en un nivell molt alt, inclús en gent que no està, que diguem no li apanya molt el vi natural a què vi tu li presentes i no dius que és natural, és molt raro que l'identifiqui com a nota natural per la qualitat i la elaboració que porta darrere. Uh-huh. Llavors ara jo trobo que la Deo d'Alacant està en un moment molt bo, que està en un moment emergent total i que no podrem competir en producció en altres zones, evidentment, però sí en qualitat i en, anem a dir allí, en producte exclusiu. Uh-huh. No cal dir ja pues, el fondillon o fondillol, que per desgràcia no és tan conegut com un oporto o un birranci, però que mereix tots els respectes a nivell internacional.
Sí, és cert, no? I jo crec que qui sàpiga de vi sap per a on van els tirs. Hem començat parlant del canvi de productes al teu negoci. Seguim per ahir. Segons el teu parer, una emprenedora ha d'estar oberta a la innovació, a la modificació, al trànsit, a la transformació per a poder adaptar-se a cada moment?
Indiscutiblement sí. Si no està, i més avui en dia, tal com van la informació en xarxes socials, la informació general de ràpid, si no t'actualitzes i no t'adaptes al mercat estàs pràcticament mort. Vull dir, també depèn un poc de l'ambició de cadascú. N'hi ha persones que són menys ambicioses i es conformen en una facturació que es permet viure i pagar i ja no tenen ninguna aspiració més. Però clar, això també té un risc. Té un risc que pot ser demà pues, el teu producte ja no té ningú interès i ja deixes de vendre. Jo penso que la innovació i la inversió, perquè d'això no es parla mai, però has d'invertir contínuament per a poder renovar-te.
Sí, clar, perquè la formació també són diners.
Són diners, són dies que no pots estar en la
botiga. I és temps.
És temps, exacte. És temps i diners, sobretot temps que potser no pots estar a la botiga. Has de tancar dos dies per anar a fer la formació o X vesprades dedicar-les al curs de sommelier. Clar, temps que no estàs, tens que tanques la botiga. Si has de llogar a algú, igualment és una inversió per a que la botiga estigui oberta i has de fer la inversió en personal per a tu poder formar-te. Llavors has de tindre molt clar. Uh-huh. Així, per desgràcia, les coses no es regalen. S'han de treballar. I, per suposat, has d'estar obert al mercat i has d'estar obert a noves idees. És imprescindible.
Uh-huh. I per a ser autònoma, per a ser emprenedora i a més, sent dona, segons la teua pròpia experiència, què implica? Perquè suposa que, com estàs dient, no? A banda de temps per a formació i inversió per a formació, calen també, no sé, altres característiques.
O fortaleses, de vegades també. En el sector de la cosmètica, per exemple, quan vaig començar, sempre és com a més femení en general, uh-huh. Val? I el sens un poc més acollida, és més fàcil la introducció. Em sap mal dir-ho així, però és un tòpic, però és una realitat. Més tard, en el que és el sector del vi, per exemple, és un sector més masculí. Uh-huh. La gran majoria de cellers estan al capdavant d'homes. Quan vas a les fires de vi, normalment són homes. Els comercials solen ser homes.
Perquè també està molt lligat al camp, que és veritat que està molt masculinitzat.
No? Exacte. Sí que és veritat que després hi ha, per sort, evidentment, van apareixent dones que es dediquen al món del vi i són referents, però si tu mires pues, el Parker, la guia Parker, que tot el món l'agafa com si fos la Bíblia del vi, l'ha fet un home, i clar, tot són les referències dins del món del vi. La gran majoria són d'homes, per desgràcia. I en quant no és cert, vull dir, n'hi ha moltes dones que han sigut pioneres, inclús en França, en el món del xampany i en Penedès, en el món del cava, que han sigut les dones les que han sigut pioneres en aquest sector. Però no són tan reconegudes pues, com pot passar en el sector també de la investigació o qualsevol altre sector. Entonces, sí que és veritat que notes, sobretot al principi, jo també, tu saps que jo tinc un caràcter fort i transparent, entonces a la segona vegada que venia el comercial i per a confirmar la comanda o confirmar quina referència agafàvem, mirava a la meva parella i no mirava a mi, jo ja li ho deixava clar, saps? O inclús no li comprava. Però sí que veies que, com a que, bueno, sí, ella està a la botiga, però el que controla de vi, saps? És ell, saps? I això, evidentment, de la cosmètica no em passava, no passava.
I que pot ser en este cas, no? És cert que ell pot tindre una base anterior per a tu,
suposat.
Però això no vol dir que tu estàs al capdavant de la botiga i prengues les decisions.
Clar,
encara que pugues, en un moment donat, pues comentar o intercanviar informació amb la teua parella, en este cas, però la decisió última és teva.
Clar, la decisió és meua, és el que tu estàs dient. Per suposar que Xavi, en aquest cas, té una formació molt... No formació, té aprenentatge des de que era petit, des de que era menut, s'ha criat dins del món...
Ho ha mamat,
exactament, ho ha mamat. És com... no podem... Això no es pot negar.
Però,
clar, la que té que confirmar, però al capdavant de la botiga estic jo, no ell.
No, i a més que també tens criteri propi, no?
Clar.
I això no s'ha de... ocultar o no s'ha de posar en un segon terme.
Exacte. Uh-huh.
Has comentat xarxes socials, donar-te a conèixer. En un negoci com el teu, com d'important són això, les xarxes socials, el web per a arribar a més, no sé si més gent o gent diferent, no?
Jo penso que les xarxes socials són essencials per a tot, per a fer marca, per a que quan arriben a Pego coneixquen i busquen, sàpiguen que hi ha la teva oferta, que ja diria que ja no per ensenyar el producte que tens, sinó per ensenyar la teua marca i el teu saber fer, no? I que la gent que vinga de visita sàpiga que estàs ahí, i la gent que és d'ací també recorde que estàs ací. Jo intento les xarxes socials, no m'ha agradat avalar-les en producte, perquè a mi un perfil que tinga molt de producte, que sempre estigui presentant producte, en resulta avorrit també quan el veig. I pense que en totes les festivitats que tenim a Pego, de processos, falles, moros i cristians, inclús
la fira...
Pense que n'hi ha pues, moltes coses que podem ensenyar a les xarxes indirectament que poden atraure al personal, ja, perquè tu ja eres una botiga, està clar, tu eres una botiga, una empresa, però tu pertanys a un poble i la identitat d'aquest poble també depèn de la identitat que tu li dones a la teva botiga i del caràcter que tinga la teva botiga. Llavors és important que la gent li resulti atractiu quan veu les teves xarxes socials, perquè si sols estàs ensenyant producte, al final el producte avui en dia està molt globalitzat, anem a dir així, no? I si pot trobar si tu busques, podràs trobar el meu producte segur a alguna web, no sé, danesa, per dir-te alguna cosa, val? Però el que no podràs trobar és el que estàvem parlant en un principi, no? Adquirir aquest producte a la meva botiga, l'experiència d'estar a Pego, l'experiència de viure l'entorn, això és el que s'ha de vendre. No s'ha de vendre sols el producte, però clar, això és molt difícil. Vull dir, difícil. És un treball, també. És una segona
fase.
Sí. Has de processar-ho.
Sí, perquè així es barallen les dues coses, no? El atendre de tu a tu, que és una de les virtuts del comerç de proximitat, i l'altra, el intentar a través d'això, de les xarxes, del web, també atraure, no? I en certa manera poder fer arribar la filosofia de la botiga, en este cas.
Clar.
I de la persona que està al darrere.
Exacte, perquè, per exemple, jo hi ha vegades que a l'Associació de Comerç es ho comente perquè Bueno, tu, per exemple, tens una botiga de roba, posem, de roba masculina, anem a dir-li roba masculina. I tu les marques que segurament portarà aquesta botiga en concret, segur que les podràs trobar en grans superfícies o en centres comercials grans. Val? El que passa és que tu aniràs així i si el ve gran, el ve més llarg, t'ho ajusta, t'ho reajusta, si té que estar una hora provant la roba, si té que estar, si tu t'ho vols provar a casa amb les teves sabates, t'ho podràs provar, no comprar i provar, no, emportar-te-ho a casa, t'ho proves en la teua jaqueta, t'ho proves en les teves sabates, podràs tornar l'endemà, t'ho tornes, podràs tornar a provar, inclús en les teues sabates que has portat de casa a la meva botiga, podrà vindre ta mare, ta tia, la teua parella, qui siga, a veure com el va, si no el va, si això, si allò... Que tot això, temps que estàs dedicant a una sola venda, que evidentment a ninguna de les grans superfícies pot passar perquè seria, per a ells és inviable dedicar temps a aquesta venda. Aquest és el valor que aquest tipus de botiga hauria de reflectir a les xarxes socials. És a dir, posem, si ve molta gent que està treballant o estudiant a València, Barcelona, Múrcia, Sevilla, no? Que molts de pego sempre hem de eixir del poble per a continuar els estudis, inclús el treball. Però què tenim? Que quan tornem a pego, el dissabte de matí, posem, un dissabte de matí, un divendres de vesprà, com estàs relaxat i no tens treball, doncs, ai, doncs mira, tinc una boda o tinc un event, aniria a mirar a veure si em compraria el tratge. Doncs, pues, clar, eixe pensament de dir, vaig a veure el tratge, vaig a mirar-me-ho així, a veure si trobo alguna cosa. Ara, arribes allí i el dediquen tot el temps del món i tu t'ho pots provar en tranquil·litat, això és un valor molt... Això és el que s'ha de reforçar per a que la gent, sobretot, quan ve a Pego, diga, no és que m'avellix comprar a Pego perquè és una compra, és igual que està la slow food i la fast food, pues està la slow shop. No, és una compra més relaxada, és una compra de marques que sempre tindran una certa qualitat i uns certs estàndards també, que no oblidem que solen complir normalment les marques que portem en general, quasi tots els negocis de Pego, solen complir uns estàndards de qualitat i de preu just i de preu també a productor, etc, etc.
La cadena.
La cadena, exacte, que tot suma, clar.
Efectivament, tot suma.
Tot suma. Jo pense que aquest és el valor que s'hauria de reflexar i que s'hauria de i que s'ha de fortaleixer a nivell de poble i a nivell de comerç, inclús a l'associació de comerciants. És més això que el millor, pues, presentar cada producte que tens a la botiga.
Al web de la Potingues trobem que aposta per crear experiències inoblidables, no? A partir de la celebració, de la riquesa, en este cas, de la cultura vinícola que estàvem explicant. Què consideres que aporten les experiències i per què creus que cada vegada més gent opta per regalar-les o simplement per viure-les en pròpia persona, en car pròpia?
Per desgràcia, anem tots super de pressa, tenim estrès, no dediquem temps a nosaltres mateixa i de vegades pues, se'ns oblida pues, el més essencial que és disfrutar, no? Perquè si no estàs content, no disfrutes, no desconnectes, pues, sembla que sempre estem com a rígids, no? Les experiències el que fan és transformar un producte que en principi s'associa al, anem a dir-ho així, a una cosa gourmet, luxe, en un sentiment, no? Jo penso que els productes, per exemple, de la botiga, de la meva botiga, no són, evidentment, per a gastar el dia a dia, perquè són productes, pues sí, més premium, però no m'agrada que s'encaixin, o no estic a favor de que s'encaixin en productes inalcançables o productes cars. Per què? Perquè aquest tipus de producte unit a una experiència de passejar amb carro, per exemple, per la Marjal, el que fa és que tingues i que tingues un sentiment de tranquil·litat i de disfrute que no té preu. Vull dir que a fi i al cap el que estàs és deleitant la teua ment, el teu paladar, disfrutant en la parella o en la persona que tu has decidit que estiga compartint aquesta experiència amb tu. I al final, quantes vegades dius que bona li vaig ser la paella aquell dia, per exemple, o que bo que estava el formatge que vam provar de no sé què, o que bo que estava, al final recordes molt, o que els records del menjar i de la beguda es queden en el pensament i són sensacions que, per sort, també pots repetir cada vegada que disfrutes aquest producte. Llavors, la gent busca aquest moment de gaudir i de dir vaig a dedicar-me per a mi, perquè per desgràcia anem molt de pressa i no tens temps moltes vegades de disfrutar res del que estan posant per davant.
Uh-huh. És comparar, no? I dir estic ací i
exacte,
ara.
Exacte.
Uh-huh. Fa un temps enrere la Pottinger's va, en certa manera, també va apostar per les Bad Girls Night.
Sí.
Es feien els dijous, quan més o menys començava a fer-se fosc, convidades a pegolines que parlaren del sector que coneixien en un format entrevista, en un ambient informal. Com va néixer aquesta idea i per què està com pausada o si té, en certa manera, una oportunitat de reviure?
Mira, de fet, em fa fins i tot ràbia haver-ho pausat perquè hem tingut molta feina, no he pogut... Mm-hmm.
Això que parlaves abans,
abans
no? És que
anem de massa coses.
Massa trotinats.
Però sí que tinc una selecció ja de dones que ja m'han confirmat que poden vindre, i tindria la programació, o sigui, vaig a reiniciar-ho segur, perquè la idea va néixer un poc pues com tot, un poc així de forma orgànica, per dir-ho d'alguna manera.
Pluja d'idees de tant en tant.
Sí, el cap no para. Sí que és veritat que vaig detectar que en el món del vi, pel que parlàvem abans, uh-huh, moltes dones que fan vi pues no alcancen la repercussió que haurien de tindre. I farà com a 3 o 4 anys em van convidar a la festa del vi, bueno, anàvem cada any a la festa del vi de Falset, de Lleida Priorat, uh-huh, i hi havia una cata especial, que parlava sols de cellers i de vins fet per dones. Uh-huh. En aquell moment hi hauria 5 o 6 cellers que es presentaven aquest dia. Cada celler pues presentava 2 o 3 referències que havien treballat elles, tant com a enòlogues, tant com a agricultores o com a directores del celler. Vull dir, estava tot relacionat. Em va agradar molt la idea la vaig trobar xulíssima. I després vaig dir, val, però és que com així no hi ha productores de vi, bueno, que em perdoni si n'hi ha alguna propet, vull dir, perquè no n'hi ha tant de ventall com a poder haver al Priorat, que hi ha moltíssima producció, dic, doncs vaig a enllaçar i a presentar cada dijous, un dijous al mes, una dona que hagi tingut alguna repercussió o que pugui seguir o servir com a exemple al resto de societat per el seu propi caràcter. No és precís que hagi sigut presidenta d'una empresa multinacional, uh-huh, no? Vull dir, que pugui ser com un exemple a seguir, i aquest mateix dijous aprofitarem per a iniciar i presentar un vi fet per una dona, per donar-li visibilitat a este celler. O sigui, era com una partida doble. Presentàvem uh-huh el celler i presentàvem a l'entrevistada, en este cas, per a una mini entrevista informal i per a que posar en relleu els seus esforços o els seus mèrits.
O sigui que és un pla de futur.
Sí, tinc ahí 2 o 3 dones ja confirmades, falta veure els mesos que anem a posar, i de fet també És evident que al poble cada vegada ve més gent de fora del poble a viure, i també m'agradaria portar alguna referència externa, bueno, no anem a dir externa, anem a dir nova pegolina, que puga també pues, expressar-se i presentar pues, la seva trajectòria professional. Hi ha cosetes, tema, i vos avisaré quan ho tinguis reiniciat.
Molt bé. Les amenaces externes al comerç local, al comerç de proximitat, són múltiples. Ens poden vindre al cap fàcilment els centres comercials, les plataformes de venda en línia, però des de Pego, d'una manera individual i també col·lectiva, es fa un gran esforç per mantindre un teixit comercial viu, fort, actiu, implicat. Quines són les principals amenaces vistes des de dins? Com les afrontes com a autònoma i també com a màxima representant de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego?
Jo diria que les amenaces, hi ha diferents tipus d'amenaces. La primera són, evidentment, competir en el comerç online i competir en grans superfícies per la comoditat, entre cometes, que suposa pues, a la majoria d'usuaris anar a comprar a una gran superfície. Després tenim també una, això com a autocrítica, tenim un problema d'horaris. Jo pense que els horaris de les botigues actuals a nivell local s'haurien d'unificar i s'haurien d'actualitzar. Què significa això? Pues, s'hauria de fer una anàlisi des de l'associació per veure quan hi ha més vendes en general i quan hi ha més afluència de gent, i analitzar si realment les hores que tenim obert el negoci són rentables o s'hauria de fer un canvi perquè la gent tinga més fàcil l'accés a la botiga. Vull dir, hi ha vegades pues, que igual tancant a la una pues, igual no és el més adient per la gent que treballa fins a les tres. Mm-hmm. I obrir a les 5. És que pense que estem a cavall entre la conciliació familiar de l'escola i les feines, els horaris laborals, més els horaris de les botigues, no afavoreixen el consum local. Uh-huh. Està clar que no és, la solució no és que tots canviem l'horari i l'adequem al mateix temps, que seria un pas, això és un pas de la solució general. Uh-huh. S'hauria d'analitzar pues, això, la gran majoria d'horaris laborals de gent d'oficines, gent que també té tallers o altres tipus de negoci, quan necessiten tindre accés a les botigues. Entonces, això és una amenaça, l'actualització seria una altra amenaça. Està clar, no anem a tirar tota la culpa a factors externs, o sigui, també hi ha factors interns propis que hem d'actualitzar. I per últim, jo diria que un dia ser autònom és un gasto molt gran sense tindre ningun tipus de feedback, no? O sigui, vull dir...
Com de contrapartida,
exacte,
no?
Exacte, exacte. És un risc ser, si estàs malalt i tens que agafar una baixa, l'ingrés que vas a obtindre no el serveix ni per a pagar el lloguer, perquè d'aquest mateix ingrés has de pagar la lletra de l'autònom més gastos, no pots assumir-ho. Entonces, clar, això produeix un desgaste a la persona i al personal en general que desmotiva. Entonces, la desmotivació seria la tercera amenaça. I la falta de... No vaig a dir de financiació a nivell de subvencions, perquè sí que hi ha coses, sinó el sentir-se un poc acollit i segur a l'hora de poder fer certs moviments, perquè què passa? Quan no pots permetre't això, doncs no fas l'altre, no invertim, que és el que estàvem parlant al principi, no invertis perquè tinc por al risc que tinc que assumir, i clar, això és un cercle que el limita. I això és una amenaça.
El 2020 va ser elegida presidenta de l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego. Ja van quasi 6 anys, perquè al final del 2020. Què et va portar a assumir la presidència? Què suposa per a tu? I també, doncs, no sé si presenta a dia d'avui reptes que et planteges de cara a futur, si vas a continuar o no, o aquestes coses, no sé, com les pacteu?
De fet, enguany hem de fer altra volta junt, o sigui, s'ha de presentar una junta nova i eleccions, per dir-ho així, de la presidència i de la junta. El 2020 hi havia molta necessitat de fer coses noves, de moure un poc el que era l'associació.
Perquè estàvem en plena pandèmia.
Exacte, exacte. La junta que teníem era molt... va ser molt fàcil treballar en la junta que hi havia en aquell moment i teníem moltes ganes de lluitar i de treure el comerç avant perquè, clar, estàvem estancats en tot, igual que la resta de comerços en altres localitats. Hi havia que fer molta publicitat, hi havia que moure's ràpid i jo en aquell moment ho podia fer. Tenia molta energia i també tenia, per dir-ho així, anem a dir-la, un poquet d'experiència en el sector perquè havia estat molt de temps fora de Pego i havia vist moltes coses noves i pues, creiem que podia funcionar a nivell d'aportar idees i de moure ràpid i d'agilitzar un poc. Tenia falta d'agilitzar i d'actualitzar algunes coses. Després van seguir, la Junta ha anat canviant alguns càrrecs de la Junta, però pràcticament han pogut continuar fins a dia d'avui. Els reptes més grans són augmentar els membres de l'associació, que per sort cada vegada anem a més, poder mantenir les coses actualitzades, per exemple, moltes dades que tenim s'han d'actualitzar, les promocions que fem tots els anys i campanyes també s'han de treballar amb els especialistes, les subvencions que demanem juntament amb el CREAMA i amb l'Ajuntament s'han de renovar, s'han de mirar, s'ha de justificar. Això són coses que de vegades tant socis o gent que està fora no entén perquè igual arribes a cancel·lar una fira o arribes a... o enguany proposes, no fas les mateixes propostes que l'any anterior. Tot això té un perquè, no són decisions que es prenen a la
lleugera.
Exacte.
Uh-huh. I la relació amb les administracions, sobretot amb la local, són necessàries perquè el comerç de proximitat és que ha reforçat i alhora també el poble on es desenvolupa, on s'ubica. En aquest cas és fluida la relació entre l'Ajuntament a través de les regidories principalment de comerç, promoció econòmica i de CREAMA amb l'associació.
Jo sempre dic que l'aliança dels tres és bàsica. Si no tens aquesta aliança no pots créixer, però és que a més no pots créixer tu, no podrà créixer tampoc vull dir, a nivell de reconeixement ni l'Ajuntament ni el CREAMA. Si no tenim una aliança entre les tres entitats és impossible poder seguir avant. Per què? Perquè aquesta aliança és el que ens fa forts i el que ens dona visibilitat. I la visibilitat i la idiosincràsia del poble s'ha de fer des d'un plantejament únic. No podem anar cadascú defendent un tipus de comerç i defendent un tipus de poble. Si volem tindre un tipus de poble en una identitat concreta, s'ha de treballar juntament entre les tres entitats. Jo fa temps vam anar a parlar a... no recordo, pensé que era l'aniversari del CREAMA, bueno, ens van convidar, i que allí hi havia representants dels CREAMES i alcaldes de diferents pobles de la Marina Alta que conformen el CREAMA. I van parlar i molts alcaldes i tècnics del CREAMA em van vindre a dir-me que, clar, a ells es costava arribar a un acord per qüestions de política, de color polític
o
ideològic, exacte. I a mi això em sembla tan absurd perquè a nivell ideològic tu no pots lluitar contra això. Això és un altre tema. Això és un poble i el que anem és a sumar entre tots i a fer a fer una, a construir una identitat que tinga potència i que ens resulti a tots. Això és riquesa per al poble. Uh-huh. Llavors s'ha de deixar a banda. I això jo penso que un president o una junta d'una associació ho ha de tindre molt clar, que no ha de deixar de banda o ha de deixar de cooperar en un govern o en un creama, per exemple, per no estar, no ser, no tindre afinitat a més d'això, que bueno, en aquest cas nosaltres tenim una relació molt fluida tant en l'Ajuntament com en Creama, i això pues, ens potència i ens dona força inclús a l'hora de representar Pego fora de l'associació de Pego de comerciants fora del municipi, exacte.
Uh-huh. Ja pràcticament per acabar, quines han estat les teues referents, canviant totalment de qüestió, quines dones t'han inspirat, Diana?
Buah.
Dos o tres, va.
Bueno, ma mare la primera. Això, la ma mare la primera, però la primeríssima, va. No vaig a deixar-la a l'última, perquè ma mare la primera. Ma mare ha sigut una dona emprenedora també, treballadora com ella soles. No li feia falta mai ningú, tot i que mon pare és una persona adorable i ha estat sempre recolzant a ma mare. Però jo trobo que ma mare ha sigut una dona molt forta, molt atrevida, que quan ningú o poca gent se anava a Barcelona a veure ja llongueres, les famoses llongueres de Barcelona, ella ja se anava a Barcelona a veure les fires de perruqueria i sempre buscava innovar dins del seu sector, i per suposar ma mare ha sigut un exemple que l'ha tingut des de casa, de que tu pots, no fa falta ningú, i eres capaç, sobretot eres capaç de ser capaç d'arribar a fer. Després sí que vaig tindre un referent a una de les empreses que vaig treballar, que va ser a nivell empresarial, em va ensenyar molt. Era una dona que havia estudiat també protocol institucional, igual que vaig fer jo després de filologia, i havia estudiat el protocol empresarial institucional, i em va servir molt com a exemple per a racionalitzar tot el que jo sentia, perquè a voltes és difícil posar els peus a terra i veure el que realment vols, no? I després tenim una amiga que es diu Sílvia Alzina, que també m'agradaria posar-la en relleu. El dic persones de peu per no posar-te, jo no sé, persones més influències...
No, però està bé, també.
Ella ha sigut portada de la Forbes, vull dir, és una empresària molt forta al sector, sobretot en Barcelona. I és una persona molt amable, mai ha perdut l'amabilitat, la humanitat, el saber comportar-se, és supergenerosa. No, i és una persona que jo, quan he estat amb ella i quan la veig com un referent a l'hora de ser, de tindre potència, no? De ser una dona potent, i no perdre la part femenina i la part humana. I penso que és un referent molt, molt bo. Si no la coneixeu, busqueu i ja sabreu qui és.
Sílvia Alzina, molt bé. I què en penses del projecte de les Sorts Púrpures de la revista?
Penso que és un projecte que ha de continuar. És un projecte que ha de continuar, sobretot perquè el teixit empresarial de Pego està fet majoritàriament per dones. Quasi tots els comerços que tenim al capdavant estan dones, quasi tots els restaurants que tenim al capdavant estan o estaven dones, moltes empreses grans tenien al capdavant o a la junta central dones, i per tant és necessari que es posi en relleu, és necessari que continuï, i també es dona un punt de modernitat al poble, que pense que per a la gent que arriba nova, pues, també és com a trencar un poc el concepte que tenen de poble menut i de poble tradicional, no? I tot que li dona un punt de modernitat que caracteritza el caràcter de Pego també.
Doncs Diana, no tenim temps per a més. Ho hem de deixar així. Però moltíssimes gràcies per haver estat...
Gràcies a vosaltres.
Bueno, haver pogut conèixer un poc més, no? de la teua trajectòria i de que has deixat clar, no?, que hi ha encara molt de camí per recórrer i això és important. Et seguirem.
Gràcies.
Gràcies. Adéu.